Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, com cada dilluns, també sapigueu que ens podeu trucar al telèfon del directe d'aquesta casa 93-409-2771 per participar al consultori legal. Mireu, és que sovint rebem a l'adreça electrònica del programa preguntes sobre herències i testaments. Per què és recomanable anar al notari i fer testament? Puc impugnar un testament si no es garanteixen els meus drets? Té el cònjuge supervivent algun dret sobre l'herència si no ha estat designat hereu? Per resoldre aquestes i altres qüestions, comptem avui amb l'advocada Marta Jové, membre del Departament de Dret Civil de Digestum Legal. Marta, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Deixem començar per aquí, perquè imagino que els conflictes entre hereus és un tema bastant freqüent als despatxos d'advocats. Creus que fer testament evitarà conflictes un cop el testador no hi sigui?
Doncs, a veure, no sempre. No sempre l'existència d'un testament significa que no hi haurà conflictes. Però el que sí que és cert és que la manca de testament el que fa és que la successió sigui més complicada i més costosa. Perquè si no hi ha testament, el que passarà és que s'iniciarà un procediment, que és el que s'anomena successió intestada de que no hi ha testament, i serà la llei qui establirà qui serà l'hereu sense possibilitat de, per exemple, millorar la situació d'algú que per la raó que sigui s'interessi protegir. A veure, què passa últimament? Al despatx entren moltes consultes sobre conflictes per testaments. Això sempre ha sigut així, perquè és un clàssic, les disputes per herències, no? Però ara potser han augmentat una mica aquests conflictes perquè actualment hi ha moltes famílies reconstituïdes. Segons matrimonis, fills de matrimonis de relacions anteriors, parelles que porten al matrimoni cadascú els seus fills, però a més tenen fills comuns. Clar, això fa que cada cop més el testador es plantegi quina és la millor manera de protegir certes persones. Per exemple, el segon cònjuge si hi ha fills grans del primer, no? O els fills de l'anterior matrimoni si ara en té de nous. Bé, els notaris poden orientar una mica, però el millor és assessorar-se bé per advocats, especialment quan hi ha situacions com les que he comentat. I més, sobretot, si les relacions no són cordials, clar.
Si decideixo fer testament, però puc fer totalment el que jo vulgui? Puc repartir els meus béns amb total llibertat o la llei m'imposa algun límit?
A veure, ja, si fas aquesta pregunta és perquè ja saps alguna cosa dels límits. No hi ha llibertat absoluta per testar, perquè existeix el que s'anomena la legítima. Va. Exacte, sí. Què és la legítima? La legítima és una part de l'herència a la que tenen dret determinades persones que designa la llei. Generalment són els fills, però no sempre. La legítima suposa una limitació en relació al poder de disposició que el testador dona als seus béns. O sigui, un testament és una declaració d'últimes voluntats, on un testador dona un destí als seus béns per quan ell no hi sigui. Doncs la legítima és un límit, aquest poder de disposició que té. Perquè els drets dels legitimaris, que són els que tenen dret a rebre aquesta legítima, sempre s'han de respectar. Bé. És important tenir en compte que la legítima varia d'una comunitat autònoma a una altra. Perquè, com saps, a l'Estat, perquè ja ho hem parlat en altres programes, hi ha diversos drets civils i el dret successori no és igual a totes les comunitats autònomes. Així, per exemple, bueno, la legítima sí que és veritat que generalment és una part que s'ha de repartir entre els fills. Bé. I, a veure, sense ànims de ser exhaustiva i tenint en compte que hi ha molts matisos, la legítima dels fills és, a Catalunya, una quarta part dels béns del testador. Val? És el 25% de la seva herència que s'ha de distribuir a parts iguals entre els fills. Si no té descendents, aquest testador, els legitimaris són els pares a parts iguals. Val? O sigui, jo no tinc fills, faig hereu al meu cònjuge, doncs el 25% aquest anirà als meus pares a parts iguals. Val? Per això t'he dit que generalment són els fills, però no sempre. Ara, aquesta limitació, per exemple, encara és més gran a les comunitats on s'aplica el Codi Civil Espanyol, perquè aquest recull que la legítima dels fills equival al 66% de l'herència. Per tant, per exemple, a Madrid, doncs un testador només podrà disposar del 33% lliurement. L'altre 66% no. Aragó és la meitat de l'herència. Vull dir que això va variant. Nosaltres, quan ens arriba un tema d'aquests, el primer que fem és mirar quina llei nacional s'aplica aquella successió. perquè no és el mateix que et vingui un legitimari en què la seva successió es regeixi pel dret català que no que es regeixi pel dret aragonès o el dret balear.
Perquè abans,
tot això varia, no?
Abans, però... abans que continuï Marta preguntant-te per aquest dret de legítima, perquè si un testador fa el testament a l'Aragó, però qui rep l'herència està a Catalunya, quina llei preval?
Doncs mira, la llei aplicable a la successió, amb matisos, eh? És la llei personal de la persona que mor. És a dir, si aquesta persona mor a Aragó, però tota la vida ha viscut a Catalunya i el seu fill està a Madrid, la llei que s'aplicarà serà la catalana. Bé. És igual que hagi mort a Aragó o a Navarra i que el seu fill visqui on sigui o que tingui un immoble a Galícia. És la llei personal. La llei personal es determina per certes circumstàncies, no? Per exemple, per haver viscut més de 10 anys en un territori i no haver fet cap declaració de voler que la teva llei sigui una altra. Val? O sigui, jo, per exemple, neixo a Catalunya, me'n vaig a viure a Madrid. Estic tota la vida vivint a Madrid. No vaig al notari a dir, no, jo com que vaig néixer a Catalunya vull que la meva llei sigui la catalana. Doncs al cap de 10 anys se'm regirà el Codi Civil Espanyol. Doncs si jo moro, no serà la llei catalana, serà la llei espanyola la que em regirà. Per això determinar la llei aplicable a una successió no sempre és fàcil. Perquè com tu dius, jo puc morir a un lloc, tenir béns repartits per tot el territori nacional, tenir un fill que viu a Madrid i un que viu a Sevilla... Saps? Per això, determinar la llei aplicable és important, efectes de legítima i altres efectes. Per saber quina llei regirà tota la successió, però el primer que hem de fer els advocats és saber quina és aquesta llei.
Per tant, Marta, em poso amb camisa d'11 vares, que es diu, eh? si jo em vull estalviar, i posem-nos ja en què som... catalans, també. Si jo em vull estalviar...
Posem aquest fet imaginari.
Exacte. Digues. Si jo em vull estalviar... tot el que s'està removent pel que fa a la qüestió d'impostos, d'herències, i me'n vull anar, jo què sé, no ho sé ara mateix, però a Madrid suposem que es paga menys. Si visc 10 anys a Madrid, m'ho estalvio?
A veure, sí. El que no pots fer, si tu vius a Madrid 10 anys i se t'ha canviat la llei aplicable, perquè han passat 10 anys, sí que t'ho estalvies. Ara, el que no pots fer és fer servir una norma per estalviar-te una conseqüència jurídica. És a dir, imagina't, t'he dit que la legítima varia segons la comunitat autònoma. Val? A Navarra no hi ha legítima, no existeix. Val? De fet, el que diu la norma navarresa és una cosa que ve com d'antic, que és una cosa rara, és una anècdota. La llei diu que la legítima són 5 sous o carlines per béns mobles i una robada de terra en muntanyes comuns per immobles. Què vol dir això? Res. Val?
És un
redactat així, anacrònic, que ve d'antic i tal. No hi ha legítima a Navarra. Aleshores, jo soc una mare i tinc un fill amb el que em duc molt bé i tinc un amb el que no em parlo i li vull treure la legítima. Doncs què faig? M'empadrono a Navarra, no? Dic que jo porto una allà vivint 20 anys a Navarra, és mentida perquè jo l'única cosa que he fet és empadronar-me allà, però en realitat visc a Catalunya, i quan jo moro la meva llei serà la navarresa. Doncs no. Perquè això està fet en frau de llei.
Val.
Això és un moviment que jo he fet en frau de llei, perquè jo realment no he viscut 10 anys a Navarra. I la meva llei continua sent la catalana. Aquí hi ha molts conflictes, eh? O sigui, intentar fer fraus de llei en base a que se t'apliqui una llei o una altra, no només en successions, en moltes coses. Això passa molt sovint. Aquí aquesta herència s'haurà d'impugnar per la persona que ha estat perjudicada i s'ha quedat sense legítima i veure que com es demostra, perquè el padró només és un indici. Però no és una prova fefaent de que aquesta persona ha viscut 20 anys en un lloc i, per tant, se li ha canviat la llei aplicable, no? Bueno, s'ha de veure una mica cas per cas, però el que tu dius, si jo he vist 10 anys allà, sí, sempre que sigui veritat.
Val.
Si no és veritat, no.
Val, queda clar. Tornem a la legítima i deixa'm preguntar-te si és del tot obligatòria. T'ho pregunto perquè la Montserrat de Girona ens comenta a través del mail, ja sabeu que podeu participar-hi, oients@radiostel.cat o 93-409-2771 en el directe d'aquest programa. Com deia, la Montserrat de Girona ens comenta que el seu pare l'ha desheretat i no ha rebut absolutament res de l'herència. Pot ser que un pare deixi tota la legítima només a un fill o a una major proporció a un que a l'altre?
A veure, la legítima a Catalunya, com hem dit, és un 25% de la totalitat dels valors dels béns de l'herència i s'ha de distribuir per llei a parts iguals entre els fills. Per tant, a la pregunta de si la legítima es pot deixar en més proporció a un legítim heri que a un altre, la resposta és que aquelles successions que siguin regides pel dret català no es podrà fer. Val? Per exemple, l'Aragó sí que es pot. La legítima és el 50% i el testador pot fer proporcions. A Catalunya no. A Catalunya és el 25% i a parts iguals. Ara, el Codi Civil de Catalunya, el que sí que inclou, és un article on es preveu la possibilitat de que els fills no tinguin dret a la legítima. És per casos molt excepcionals. Són els casos que s'anomenen d'indignitat successòria. Val? Té un nom així com molt pompós. Casos d'indignitat successòria. Quins són aquests? Val? Ara et diré dos o tres. Per exemple, que el fill hagi estat condemnat en sentència ferma per delictes greus com intent d'homicidi, dilacions, etc., contra la persona testadora, el seu cònjuge o parella de fet. En aquest cas, podràs desheretar el teu fill i treure-li la legítima. Desheretar, pròpiament dit, vol dir això, deixar sense legítima. Que tu no t'inclogui algú en un testament no vol dir que t'hagi desheretat. Vol dir que no t'ha fet hereu i punt. Desheretar vol dir això, incloure una causa d'indignitat en el testament i deixar-te sense la teva legítima. Aleshores, una de les causes és aquestes, no? Doncs una condemna ferma per lesions contra el testador. També quan el fill ha maltractat greument el testador, el cònjuge o parella de fet, pares o fills del testador. Aquesta és una altra causa d'indignitat. Ara, quina és l'estrella de tots els casos de desheretament? I que dona lloc a la major part de litigis? Doncs una altra causa, també inclosa al Codi Civil de Catalunya, que és quan ha existit absència de relació de família entre la persona que fa el testament i el fill. I que, a més, aquesta manca de relació sigui imputable al fill, clar. Perquè si és el pare el que no ha volgut tenir relació, doncs no podràs desheretar el fill. Clar, aquesta causa d'indignitat és la que normalment es posa en els testaments quan algú vol desheretar un fill. Jo dic que el meu fill no em visita, que el meu fill no em ve a veure, doncs aquesta serà la causa que al·legaran. Si la Montse no ha rebut res, ni la legítima, vol dir que el seu pare ha inclòs en el testament la manca de relació. Si no és certa aquesta manca de relació, hauria d'anar a un advocat i impugnar l'herència, perquè aleshores hi haurà un procediment judicial i allà es veurà si el pare podia o no desheretar-la. Perquè aquests casos, et dic la veritat, prosperen en molt pocs casos. Per tant, que vagi un advocat i s'assessori.
Això t'anava a preguntar, Marta.
Sí.
Com es demostra que un fill no ha tingut relació amb un pare?
Sí.
I això no podria ser utilitzat en contra d'algun dels fills perquè l'altre hereti més, per exemple?
Exacte, sí, sí. Això...
Digue'm mal pensat, eh?
Sí, sí, no, penses malament, però encertaràs, perquè això passa molt sovint. I hi ha molts casos al despatx així. A veure, com hem dit, aquesta causa de desheretament és la que més es fa servir. No obstant això, perquè s'aprecien els tribunals, s'exigeixen requisits molt específics, clar, perquè és mancar d'un dret molt essencial a una persona. Per aquest motiu, en la majoria d'ocasions en què algú es queda sense legítima, això s'impugna i s'acaba donant la raó a la persona desheretada. En aquests procediments, l'hereu, que és el que ell ha estat beneficiat pel desheretament de l'altre, no és el cas que tu plantejaves, qui es beneficia? Doncs el que no ha estat privat de legítima i heredarà tot, la seva part i la de l'altre. Doncs aquest, que és el que es beneficia, és el que haurà de demostrar que existia realment la causa aquesta d'indignitat i que el desheretament doncs prové d'una causa real de manca de familiar. Per tant, hi haurà com una inversió de la càrrega de la prova. No seràs tu que hauràs de dir, no, jo sí que visitava el meu pare, sinó que serà l'altre, aportant testimonis, aportant doncs, la prova que sigui, validant dret, haurà de demostrar que existia aquella falta de relació familiar. Per desheretar un fill no n'hi ha prou amb incloure la causa en el testament, sinó que en el cas que s'impugnin els tribunals s'haurà d'acreditar en proves fefaents que el pare i el fill no es veien, a més per culpa del fill, és el que t'he dit abans. No? Perquè si és el pare que no ha tingut interès en mantenir aquesta relació, doncs no el podrà desheretar. I després, una cosa superimportant, l'absència de relació familiar ha de ser manifesta i continuada en el temps. Cal que la distància i l'allunyament entre pare i mare i fill es vagi més enllà d'un episodi puntual i s'hagi perllongat en el temps al llarg de molts anys. Vull dir, ni la mala relació amb el fill és motiu d'indignitat successòria, ni ho és el fet de fa un mes que el teu germà no m'ha trucat, així que vaig al desheretu. Val? O sigui, això tampoc. Ha de durar anys i ha de ser manifesta. Els tribunals són molt restrictius a l'hora d'apreciar aquesta causa, però bueno, és per tot això que si tens dret a una legítima i t'han desheretat, no renuncis i t'assessoris amb advocats. I també a l'inrevés. Si una persona gran creu que un fill mereix rebre tot perquè un altre l'ha descuidat de forma flagrant, li ha negat en aliments, el que sigui, ha d'assessorar-se per configurar molt bé aquest testament en favor del fill que l'ha cuidat, perquè si no després podria prosperar una causa d'impugnació.
Val. Deixa'm fer-te una altra pregunta. Ja ho saben els oients que poden participar-hi, 93 409 27 71, o oients@radiostel.cat. En aquest cas, en Martí de Badalona. És un cas curiós, perquè diu: el meu pare va morir fa 10 dies, va fer testament i va anomenar hereva la meva mare i els meus germans, però resulta que el testament és anterior al meu naixement. Ens pregunta Martí: tinc dret només a la legítima? No podem pensar que el meu pare no em va incloure perquè no havia nascut?
Sí, aquesta no és una qüestió residual, eh? Té un nom específic que es diu la preterició de l'herència, val? I això passa bastant sovint. La preterició què és? És quan el testador omet nomenar algú en el testament. Val? És, preterició en aquest cas seria com sinònim d'oblit, no? D'alguna manera. Aquesta omissió pot ser intencional, és a dir, jo tinc 4 fills i deixo tot, el Lluís, el Joan, a la Maria, i a la Marta no, ni l'anomeno, val? Per què? Una mica pel que et deia abans. Bueno, perquè no tinc bona relació amb ella i vull que només rebi la legítima, no la faig hereva, val? Aquesta preterició seria intencional, però també hi ha la preterició errònia. És un oblit, t'oblides de mencionar una persona, però no intencionalment, sinó per un error. La preterició per oblit consisteix precisament en l'omissió d'un legitimari que neix després d'atorgar testament, o també en els casos en què l'existència d'aquell fill s'ignorava pel testador. Mm-hmm. Perquè pot ser un fill que has tingut, doncs, que no saps que existia. Val? Doncs, aleshores, aquesta preterició és errònia. En aquests casos, el llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, que és el relatiu a successions, és el llibre 4, només regula successions, estableix que es pot demanar la nul·litat de tota l'herència. Jo aquest cas del Martí el veig molt clar, val? Perquè, bé, en aquest cas, doncs el pare ha nomenat a la dona i els altres dos fills en nom i cognoms, i ell, que va néixer després de fer aquest testament, no apareix nomenat en allà, però sembla que ha sigut per oblit, perquè si ha nomenat els altres dos, doncs segurament aquest no l'ha nomenat perquè no existia. En aquest cas jo demanaria, jo impugnaria l'herència i demanaria la nul·litat de tota l'herència, val? I això es regiria per les normes de la successió intestada. Però cal tenir en compte que la llei diu que en el cas que el testador hagi nomenat només un hereu, és a dir, tinc 4 fills i dic només nomeno aquest, en aquest cas està molt clara la voluntat del testador de que un en concret sigui l'hereu. En aquest cas els altres només tindran dret a la legítima. No tindran dret a impugnar l'herència i a fer un repartiment equitatiu. Perquè el que preval sempre és la voluntat del testador. Si ha nomenat a tots els fills i s'ha oblidat a un, podem pensar que l'ha oblidat perquè no coneixia la seva existència. I diem, bé, és un error, anul·lem l'herència i fem a parts iguals. Però clar, si en té 4 i ja ha mencionat a un, doncs hi ha qui diu, no, els altres només tindran dret a la legítima.
Arribats a aquest punt, Marta, quina és la diferència entre herència i llegat?
Val. Sí, aquest és un dubte bastant comú. A veure, una herència, en l'herència, l'hereu succeeix al difunt en la totalitat dels seus béns i també en els deutes, val? O sigui, adquireix drets i obligacions que no s'extingeixen amb la mort de l'individu. És a dir, per dir-ho d'una manera, es posa en la posició de la persona difunta en tot el que té a veure amb el seu patrimoni, tant per bo com per dolent. En canvi, en un llegat, el legatari adquireix un bé concret, però no respon del passiu de l'herència. No sé si m'explico. Sí, jo puc fer hereus a la Marta, al Carlos i a la Milagros, però a la Marta, a més, li deixo un immoble. Doncs estic fent hereus a tots a parts iguals, per tant, tots es subroguen en la meva posició respecte als meus béns, però, a més, a la Marta li deixo un bé en concret del qual no tindrà que respondre de cap deute. Val? O sigui, un llegat és una assignació concreta, que pot ser d'un bé, pot ser de diners en el banc, pot ser del que sigui. Però no ets hereu per ser legatari, saps? No ets hereu. Aleshores, quin límit té una legítima? L'únic límit que té és que resulta que si per causa d'un llegat amb la resta de l'herència no hi ha prou per pagar les legítimes, aquest llegat es veurà reduït per tal de satisfer les legítimes. Sí. És l'únic límit que té. Però, bueno, que mitjançant un llegat s'adquireix un bé concret, no una part de l'herència, no? Aquesta és la diferència principal.
I a aquesta hora, deixa'm fer-te una darrera consulta, tot i que ens queden moltíssimes preguntes, però ja sabem que el temps a la ràdio funciona d'aquesta manera. Però una pregunta que ens deixa l'adreça electrònica també, avui ens arroba radioestel.cat, la Milagros de Barcelona. Ella ens diu que vol fer hereus a tots els seus fills, però que vol deixar un immoble que té a la Costa Brava, només a la seva filla, a la Marta. Ho ha de fer com un llegat?
Doncs sí, perquè per la pregunta fareus a tots els fills, però li vol deixar l'immoble a la Marta. Bueno, era una mica l'exemple que et posava abans.
Sí, eh?
En aquest cas, haurà de fer testament notarial i nomenar hereus als seus fills a parts iguals, però fer un llegat en favor de la seva filla Marta de l'immoble en qüestió. A més, què haurà de fer la Milagros? Haurà de pensar què passa, per exemple, si la seva filla Marta la premora a ella. Vale, ha fet un llegat en favor de la Marta, però en el moment que s'obre el testament, la Marta ja no hi és. Perquè ella mor, perquè la Milagros ha mort molt gran i la Marta als 70 anys va morir, val? Per exemple. Doncs en aquest cas, el que nosaltres aconsellem és ficar al testament la figura de la substitució vulgar. Què vol dir? Jo li deixo el llegat a la Marta, però pel cas que ella no pugui o no vulgui acceptar aquest llegat, passa als seus fills, els fills de la Marta, no als meus altres fills. No hi haurà un creixement als meus altres fills, que aleshores el llegat se'l repartiran ells. No, sinó que seran els meus nets els que heredaran. Val? Nosaltres, doncs això, assessorem en aquest tipus de coses, perquè a vegades, clar, si tu fas un testament, hereus els meus fills a parts iguals, i no estableixes una substitució vulgar, si mor un, aquella part no passa als nets, passa als fills. Aleshores has de configurar molt bé què vols fer amb els teus béns.
Suposem, Marta, deixa'm complicar-te el tema, perquè no, també sol passar que en comptes d'heretar calés, diguem-ne, s'hereten immobles. Per tant, suposem que una persona té dos fills, aquesta persona es mor i tenia dos immobles. Mira, posem perfectament aquest exemple que ens posava la Milagros, una a la Costa Brava i una altra a Mataró, per exemple. I li vull deixar cadascun del pis, cada pis a cada fill. Entenc que cada pis no val el mateix.
Exacte.
Com es fa aquesta diferenciació?
Doncs un es queda amb... això es fa... No s'han fet hereus als fills, sinó el que s'ha fet és... se'ls ha fet legataris, perquè s'ha fet per llegat. A la meva filla tal li deixo el pis de Barcelona. Al meu fill Joan li deixo el pis de l'apartament de la platja. És possible que el pis de Barcelona valgui més, però no els ha fet hereus universals als dos, sinó que ho ha fet per llegat. I això vol dir que el que rep el pis de Barcelona rebrà més. Aquest pare no ha equiparat els fills amb el testament.
Vale.
Per això, saps? O sigui, que a vegades un pensa, bueno, jo vull que aquesta caseta sigui pel meu fill, doncs a l'altre li deixo el pis i ja s'arreglaran. No s'arreglaran, perquè el que has fet, no, si els volies equiparar, no és correcte, perquè ho has fet per llegat. En aquest cas sí que els dos, com que són legitimaris, tindran dret a rebre un 25% de la totalitat del que valen els immobles, a parts iguals, o sigui, cadascú tindrà un 12,5% del valor de l'herència, però un ha quedat perjudicat en relació a l'altre. Si tu vols que dos que rebin el mateix, hauràs de dir que es vengui totes les propietats i que es faci un repartiment del 50%. Però si no, bueno, hi ha moltes maneres de configurar-ho, però en aquest cas concret, un surt perjudicat. És així.
Si teniu totes aquestes preguntes i moltes més, sapigueu que us podeu informar, que us podeu assessorar al 93 265 78 44, el telèfon de Digestum Legal, 93 265 78 44, correspondran als vostres dubtes, doncs, professionals de la talla de Marta Jové, que ens ha atès avui, membre del Departament de Dret Civil de Digestum Legal. Marta, tinc moltíssimes més preguntes, però segur que en tornem a parlar els darrers dies, d'acord?
Sí, i tant, Joan.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, fins aviat.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.